El suplement, amb Roger Escapa. L'hora negra. Maika Navarro.
Maika Navarro, bon dia i bona hora.
Què tal? Bon dia i bona hora, Roger Escapa.
Fas festa aquests dies o què, Maika?
No.
Tota la Setmana Santa? O sigui, dissabte que ve t'espero un directe aquí, també?
Ah, sí, sí.
Fantàstic. Hi serem, no descansem nosaltres tampoc.
M'estava mirant els bitllets per anar a Sevilla, divendres, sabte, diumenge, dilluns.
Què dius? Setmana Santa, Sevilla? Quina gentada, quina mandra.
No, ai no, però és molt maca. És espectacular. A més, m'arribava a la processió del cachorro, dels gitanos, però... És que els bitllets estan caríssims i ja m'havia compromès que no marxava i mira, escolta tu, quedo. O sigui que ens veurem aquí.
Atenció, Maika Navarro, perquè aquesta setmana ha entrevistat el seu ídol. No és cap policia, no és cap delinqüent, no és cap mosso d'esquadra, no és cap detectiu, tampoc és cap guàrdia civil. Tampoc és cap periodista, ni fins i tot tampoc és cap conseller d'Interior. Maika Navarro ha entrevistat el seu ídol, tampoc és cap bussejador, no és cap tauró, és Rubén Blades.
Rube la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del gran Caribe, con la majestad que el sol inspira. El peje guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina.
És a dir, Maika Navarro, aquesta setmana no només t'hem llegit a la crònica de successos de La Vanguardia, sinó que t'hem llegit a la crònica de cultura, eh?
Obrint la secció de cultura, a més, amb una entrevista a Rubén Blades.
No, destacat a portada, vaig veure a La Vanguardia.
Sí, perquè a més ha estat l'única entrevista que ha donat. Li fa molta mandra donar entrevistes.
Com t'agrada dir que és una exclusiva, eh?
Ah, no.
Home, és una exclusiva.
A veure, no, sí, el títol és una exclusiva, el que em va explicar és una...
El titular és una exclusiva. L'únic mitjà que l'estat que l'ha fet, no?
Bueno, ell comença la gira a Europa i com és una gira a Europa amb el seu últim treball, que és fotografies, i l'única entrevista que donarà de tota la gira a Europa va ser aquesta entrevista amb mi a La Vanguardia.
I com ho vas fer, per Zoom?
Ho vam fer per Zoom, perquè ell viu entre Nova York i Panamà. Mira, està aquí la Lola i m'està tocant els nassos. La Lola és la gossa. Ell viu entre Nova York i Panamà, i aleshores el que estava a Nova York. I aleshores van fer un Zoom i vaig demanar al seu mànager, el Daniel, que si podia gravar-me l'entrevista, i bueno, me la van gravar i me la van deixar fer servir per aquí. És que, a més, això va ser dilluns a les 6 de la tarda, hora local, i el vaig entrevistar, però és que acabava de tancar la crònica del nadó maltractat amb el Toni Muñoz i de seguida canvia el xip i entrevista Rubén Blades.
Després hi anirem.
Sí, sí, però clar, ara Rubén, com la contradicció.
Rubén Blades, d'alguna manera, ja me n'havies parlat alguna vegada. És algú que et marca, tu, no?
Bueno, em marca perquè Rubén Blades, jo el dia que faig 20 anys, entro amb una, per primera vegada, a l'antiga sala Bikini, que estava aquí a tocar a la Diagonal, on ara és la Illa. Bueno, que ara és la nova sala Bikini, però la primera, l'original... Tenia dues sales, una de rock and roll o tot tipus de músiques i una altra que era exclusivament de salsa, i entro per aquella porta i està sonant una de les cançons de Rubén Blades, que és el Padre Antoni i el Monaguillo Andrés, i em quedo absolutament paralitzada, fascinada, i vaig cap a la cabina del DJ, que és un Eloi que ja està al cel ballant amb Héctor Lavoe, Willy Colón i la resta, i li dic, què és esto? I em diu, esto es salsa. I qui és aquest senyor que canta? Pues és Rubén Blades. I el cap em va volar. I aleshores, des d'aquell moment, Rubén Blades, el que significa les seves lletres, ell com a persona, doncs es converteix en algú que m'apassiona. No l'havia entrevistat mai. Anys enrere va venir un festival de Cap Roig i sí que em va permetre fer la crònica a La Vanguardia d'aquell concert, i va donar la casualitat que l'endemà, quan jo vaig dormir en un hotel, i l'endemà d'esmorzant, ell hi era en aquest mateix hotel, i em va deixar esmorzar amb ell, i, bueno, va ser conèixer-lo, i, bueno, tampoc sé que se'n recordés ell d'aquell esmorzar ni res, però jo sí. Aquesta.
Aquesta és la cançó que tu et va fer frapar. Sí. Amb Rubén Blades és quan el vas conèixer. Bueno, i a part que porta el ball, que és una cosa que tu sempre portes a dins. No?
Bueno, jo en aquell moment...
Com es balla el Rubén Blades?
Bueno, el Rubén Blades es balla diferent que la salsa cubana, és una altra manera de ballar-lo. Però, bueno, es balla, això es pot ballar a soles, es pot ballar en parella, així com molt lentament, marcant el pas. I sobretot l'important de Rubén Blades és escoltar el que explica i els missatges que trasllada. Ell és un cronista social, a més té una... És un personatge que, a més a més d'actor, va participar en el seu dia a la política panamenya liderant una formació política...
Va ser ministre de Turisme.
Va ser ministre de Turisme i ara no està en primera línia, però continua participant molt activament a la vida política panamenya, intentant donar un gir. És un home que no té pèls a la llengua. En aquesta entrevista parlem de Cuba, parlem de Trump, i ell mateix doncs explica que, bueno, que estem passant uns moments complicats i complexes, i que ell confia i que sempre és optimista que personatges necis, el titlla de neci, neci, estúpid, racista, no pot ser el que marqui la vida de la gent, tot i que en aquests moments tinguin una gran influència i estigui fent molt mal. Parla de Cuba i la gran notícia que dona, així com a, bueno, com a titular, que han recollit altres mitjans, perquè ell és un personatge molt influent a tota Latinoamèrica i a tots els Estats Units, és que està preparant, l'any que ve sortirà les seves memòries, i que a més se les ha estat editant Leonardo Padura, que és aquest escriptor cubà que a mi també m'apassiona. I ell es va quedar molt sorprès, perquè em va dir, però i això com ho saps? Perquè jo li pregunto directament, què, les memòries? I em diu, però com lo sabes?
Nosotros una vez en una conversación hace muchos años, Gabo me dijo, mira Rubén, escribe tus vainas, aclara tus vainas antes de irte. Y yo, ¿qué? Digo, no, pues, haz un libro, nota, haz un libro y explica las cosas. Aclara tus cosas, porque si te vas, otro la va a aclarar por ti, y quién sabe qué será eso. Y entonces eso es lo que yo básicamente lo que pensé. Digo, bueno, voy a explicar ciertas cosas que para mí son importantes que queden claras antes que yo me muera. Esto para que otros no digan, ah, no, esto fue así. Digo, no, no, eso no fue así. Esta es mi versión de esto.
És a dir, ell ha fet les memòries seguint el consell de Gabo, de Gabriel García Márquez, d'alguna manera, no?
Sí, ell era molt amic de Gabriel García Márquez, molt, molt amic, i és molt amic ara de Leonardo Padura. I jo, temps l'any passat, si recordes, que també un dia que estava absolutament entusiasmada, perquè Leonardo Padura en aquests moments és l'escriptor cubà viu més important del país, els seus llibres estan prohibits a Cuba perquè té una visió, com no pot ser d'una altra manera, absolutament crítica amb el que està passant a la illa, on ell sobreviu, evidentment, amb altres condicions que la resta de cubans, perquè ell entra i surt amb normalitat de la illa. Però va, Leonardo Padura, jo l'havia de presentar la seva última novel·la, finalment va haver-hi l'accident a Lisboa del funicular, no vaig arribar a temps, però sí que vaig arribar a temps a sopar amb ell. I parlant de música, que també és un gran melòman, ell salsero, parlem de Rubén, li explico la meva passió per Rubén, i em diu, coño, pues yo le estoy editando, estoy leyendo, está escribiendo sus memorias, y son, no te puedes imaginar yo, ¿cómo? Que Rubén está escribiendo unas memorias. Digo, coño, pero mami, no le digas nada, que eso lo tiene que contar él. Y yo vaig dir, Leonardo, le prometo que yo, fins que no em trobi un dia Rubén, no mai diré res. I vaig complir la paraula, li vaig explicar a Rubén, dic, m'ho va explicar Padura. Diu, ¿y le has guardado el secreto todo este tiempo? Digo, hombre, si li vaig donar la meva paraula, que fins que no... Bueno, si no t'hubiera dado la entrevista, bueno, pues no hagués publicat mai. I es em va deixar publicar-lo, i és allò quan explica que no només que està fent unes memòries, sinó que li demana Rubén, sinó que és després d'un consell de Gabriel García Márquez, i que Leonardo Padura, el primer capítol que va llegir, li va dir, coño, mulato, esto está de pinga, dame más para leer. I clar, és que surt allà tota una sèrie de personatges que és fascinant i seran increïbles.
Paraula de Maica Navarro conversant amb Rubén Blades.
Saliendo de l'hospital después de ver a su papá.
Es una sociedad que ya va eliminando los pocos espacios que existían de contacto, por ejemplo, el cine, pero queda la música de salsa. Bueno, la música de salsa, otra vez, ahí no importa que seas negro, blanco, chino, alto, flaco, gordo, lo que sea, sabes bailar, ya. Eso es todo lo que necesito yo. Y de repente permite que un extraño te toque. Y de repente ves que personas que son de culturas diferentes están unidas con un propósito común, trabajando común y el no pisarse el uno al otro.
En su clase de geografía, la
maestra va de puntillas
mientras que la susodicha.
Suposo que el 23 de juliol, que és quan aquest senyor ve aquí al poble espanyol de Barcelona, seràs allà a primera fila. Tens acompanyant, ja?
No.
Perquè jo et vaig convidar l'any passat a un concert de Robbie Williams.
Vols venir?
Home, clar que vull venir.
Ostres, mira, ja està.
23 de juliol?
23 de juliol. Ostres, doncs mira.
Sí, sóc aquí, però sí.
Però
seràs,
no?
Hem acabat temporada, ja. Però sí, segur que sí. Ja m'ho muntaré per ser-hi.
Ostres.
O si puc ser la teva parella de ball al concert de Rubén Blades?
Sí, sí. Bueno, ballar, no penso ballar amb tu, perquè no penso perdre el temps.
Ah, no? I què penses, amb qui penses ballar?
No, a veure, podem ballar sols.
Amb el primer que passi per allà?
No toquis els collons. O sigui, jo, mira, primer, els concerts de Rubén Blades acostumen a sempre sola, perquè jo em poso en primera fila, em concentro i només estic pendent d'allò. Això és mentida, perquè en l'últim concert de Rubén Blades que vaig estar a Cap Roig, vaig pujar amb un lligue que vaig fer de Tinder. I que...
O sigui, el Rubén Blades... Vas anar amb un
lligue de Tinder.
Sí.
Sí, que va ser...
No va acabar bé.
No, bueno, és que va desaparèixer, jo no entenc.
El vas perdre al mig del concert.
No, després del concert no, després d'un cap de setmana que li vaig presentar per Rubén Blades, que va ser...
Vas començar ja a fondo la relació Tinder portant-lo a un concert de Rubén Blades, sí. Et vas entregar allà i el tio, sí, es va quedar aclaparat i va desaparèixer.
Sí, sí.
Se va fer una bomba de fum després del concert del Rubén Blades.
Bueno, collons, que estàvem a Cap Roig, encara vam tornar a Barcelona, o sigui, tot aquest procés, hi havíem estat com un parell de nits abans, o sigui, que havia garantia de que jo... Però bueno, que jo tampoc em volia casar amb ell, però, hòstia, em va sobtar, dic, que tio, a casar amb ell, si és insuperable. Bueno, és igual. A més, era bastant...
Es va espantar.
No tenia antecedents.
Ja t'ho dic jo. Es va espantar, es va intimidar.
Sí, bueno, és possible. Sí, no dic que no. Bueno, és igual. Per tant, és l'únic concert que no he anat sola, en plan concentradíssima.
Doncs vindré.
Però, bueno, sí, anem amb el meu germà petit, l'Iñaki, i la seva dona, perquè aquests és l'únic de tota la família que he aconseguit que tingui aquesta passió per la salsa, i ha sortit salsero amb la seva dona, per tant anirem els quatre, i sí, primera línia, però no cal ballar, o sigui, tu fes el que vulguis, jo estaré concentrada, perquè no em posaré, o sigui, no perdré el temps ensenyant-te quatre passos.
No ho facis. No. Jo vindré a mirar-te tu.
No, escoltar la música
de Rubén Blades i com tu vius el seu concert.
Pensa que aquest 23 de juliol el poble espanyol ve amb una big band de la de Roberto Belgado i l'orquestra de Panamà, que allò serà una màquina de so, o sigui, tot el so dels anys 70, tots aquests que són salseros i van conèixer la salsa a l'època de la Fania, de Willy Colón, de tota aquesta salsa que es feia a Nova York, Héctor Lavoe, amb aquest so de quatre trombons, de saxos, de trompetes, això és el que sentiran en el poble espanyol amb un concert que serà memorable. Rubén Blades farà 80 anys d'aquí dos, ja està preparant un altre disc, i ell em confessava que segurament no s'atreveix a dir l'última perquè es cuida molt i la veu la té molt bé, però sí que no tindrem ja moltes més oportunitats de veure aquest icono de la música, aquest monstre de la música latina, i amb unes lletres que estan molt d'actualitat, perquè aquest últim disc hi ha una cançó que és Emigrantes, que és, bueno, és tot allò que ens passa i sempre amb un cert optimisme, i etcètera, etcètera.
Camaleón.
Camaleón, calma la envidia que me tienes.
Passen dos minuts d'un quart d'onze del matí, em diuen per l'orellera que la sorpresa de Maica Navarro, avui té una sorpresa, ja ha arribat a les instal·lacions de Catalunya Ràdio.
M'estàs prenent el pèl.
No.
Mentira, què passa?
T'imagines que obre la porta aquí a l'estudi i surt Rubén Blades en persona?
No, perquè està a Nova York.
No és Rubén Blades, ho hem intentat, eh? T'he de dir que ho hem intentat. Ho hem intentat. Però t'has quedat tu l'exclusiva i no ens l'han volgut posar.
O sigui,
tenim una sorpresa en persona. O sigui, d'aquí una estona, aquesta porta tan famosa, la creuarà un personatge que et ve... No miris. Escolta'm, no, podeu baixar les persianes, sisplau? Fem mode eclipsi, perquè és que si no et començaràs a mirar. Hi ha una persona a l'altre costat de la porta que vol venir per fer-te un regal avui.
Mentira.
No
es mantenen el pèl.
Qui creus que pot ser?
Oh. A veure, a cantants que d'aquí que estiguin vinculats amb Rubén Blades, la salsa...
Fred.
Fred?
Fred, Fred.
No té res a veure amb la música?
Molt, molt fred. És a dir, congelat.
Els meus pares no, perquè estan a Santa Coloma. A més, la meva mare avui vaig a dinar a casa seva i ja li dic que vull un menjar rico. Jo què sé, no sé, no sé. A Carles Fernández, que li agrada molt ballar salsa.
Sí, no, aquest és col·laborador del Bundó, aquest
sí,
ni aigua.
Sí, aquest estava dit jo, que en aquests moments està ara mateix amb el Bundó.
Aquest fora.
No
el volem.
No sé. Oye, cuidado, que el Fernández és molt bona gent.
Va, posa'm una altra cançó.
Con los años me he vuelto arquitecto, porque a donde voy lo hago mi casa.
Qui serà, serà?
No.
Aquest no és ell. Aquest no és el Rubén Blades. Un altre.
A veure, per favor. Aquest, sí, la mare que us va parir. La mare que us va parir. En aquests moments, mig Catalunya està col·lapsant. Moltes gràcies.
Qui serà, serà? La sorpresa de Maica Navarro.
El cantant de la plateria.
És més, et diré una altra cosa. Ve embolicada. Pista, pista, pista.
Mirada esquiva i falso reir.
Embolicada.
Resoldrem el misteri d'aquí 15 minuts exactes. O 20.
Él era un muchacho plástico, de esos que van por ahí.
Bueno, no penso perquè no l'esbrinaré.
Fred, 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 congelat. Qui serà, serà? Ben embolicat.
Embolicat. La persona ben embolicada. A més, s'està fent el xulo, el tio. És que l'hauríeu de veure, la cara que s'està... Està com disfrutant.
La cara que posaràs tu.
Hòstia.
Va, puc acabar ja amb Rubén Blades o hem de continuar?
Aquí darrere del vidre. La Sònia...
Va, és que elles ho saben, clar.
Fotents a la Marina, fotents a la Marina.
Moltes hores de producció darrere d'aquesta sorpresa. 10 i 21 minuts. Això és l'hora negra del suplement amb la Maica Navarro, una hora negra que, sens dubte, aquesta setmana ve marcada per aquesta notícia monstruosa, i és que l'última hora és que la Fiscalia demana interrogar els metges que van atendre el nadó maltractat abans que arribés a l'Hospital Vall d'Hebron. Segons avançava la Maica Navarro aquests últims dies, el Ministeri Fiscal vol interrogar els metges i els infermers de l'Hospital del Mar, Sant Joan de Déu i Sant Pau, i també els del CAP Roger de Flor, els centres sanitaris que van atendre el nadó de només 6 setmanes, recordem-ho, que continua a cures intensives. Els pediatres d'aquests centres van atribuir els hematomes genitals del nadó a una sonda d'orina que li van posar a l'Hospital del Mar, on li van fer un estudi bacteriològic per un episodi de tos i de vòmits. Els investigadors també volen saber si els sanitaris van veure alguna de les lesions del nadó, si eren incompatibles o eren compatibles amb els abusos i quin va ser el comportament dels pares que continuen a la presó preventiva. També han parlat aquestes últimes hores amb els avis i alguns membres de la família, mentre els pares continuen a la presó preventiva. Bé, Maica, tots ens preguntem com pot ser, com pot ser. Primer desgranem això que has esbrinat aquestes últimes hores, una mica el recorregut judicial, i després intentem resoldre alguns interrogants que ja avanço que no podem respondre, perquè avui a la portada dèiem això de que el fiscal del cas de la Guàrdia Urbana,
sí,
del crim de la Guàrdia Urbana, va dir que el mal gratuït existeix i que a vegades no cal buscar més explicacions. No? I que a vegades aquest mal tan gratuït el trobes on menys t'esperes. I fa una mica la sensació que aquesta és una història que podria tenir doncs, una mica aquest patró, tenint en compte que aquesta parella doncs ens van sotmetre a diversos tractaments de fertilitat perquè tenien el desig de ser pares i finalment ho van aconseguir.
Tu saps que, no sé si has mencionat així, el Félix Martínez, el fiscal d'aquest cas.
Ah, doncs no ho sabia.
Sí, ja
ho sabia.
Perquè el Félix Martín...
És el mateix fiscal del cas de Rosa Peral.
Sí, sí, aquest que va dir que el mal gratuït assisteix, doncs precisament el Félix Martín va ser nomenat fa un parell de mesos amb un altre fiscal, Elisabet Jiménez, que va ser la fiscal del cas de Dani Alves, l'anomenat cas de Dani Alves, i tots dos formen part d'aquesta nova fiscalia especialitzada en violència contra menors, i per tant aquest cas el porta ell directament i és el que s'encarregarà de... És ell el que va demanar presó provisional per tots dos, i qui ha demanat, doncs, com té tota la lògica, doncs, interrogar a tots els pediatres que en aquest periple d'aproximadament 2 setmanes van visitar el bebè perquè els pares l'anaven portant perquè no es trobava, perquè veien que tenia, doncs, capítols de febre, etc, etc. I és veritat que allò que diran els pediatres és senzillament allò que van escriure en el que van escriure al que van escriure els seus informes. I és que bé, doncs, hi ha un moment en l'Hospital del Mar, entra amb febre i el palpen i determinen que en principi no sembla que tingui infecció d'orina, però tot i així ha vomitat una mica i aleshores decideixen sondar-lo. I el sonden, i bueno, pues tothom que pues sondes, i això implica portar una bosseta per l'orina. I bueno, al cap de 7 dies van a Sant Joan de Déu, Sant Joan de Déu va tornant al mar i allà, doncs, continua aquest periple. El seu cap de referència era el de Roger de Flor, allà també l'arriben a portar sempre, són les mateixes sintomatologies, febre. I no, i tot aquestes, especialment els hematomes en parts genitals i algunes marques a la cama dreta, els propis pediatres el que determinen, perquè a més veuen l'informe de l'Hospital del Mar, és que ha estat sondat i, per tant, que és compatible amb aquests hematomes en els genitals i aquestes marques, no fractures, perquè després el que parlaríem serien de fractures, són compatibles amb, doncs, amb les maniobres de sondar, etc. I per estar on sí que les alertes s'encenen és perquè ell fa una primera visita a Sant Pau i allà li diuen, escolta, mira, et fem un hemograma per veure si té problemes de coagulació de la sang i et programem una visita pel pediatre amb tot per veure l'evolució. Però han passat 6 dies, no arriba en aquesta cita, tornen a Sant Pau perquè el nen, això ja estem parlant del dia 16, i és quan ja tot es comença la voràgine el 16, estem parlant de dilluns de la setmana passada, el tornen a portar a Sant Pau i diu, escolta, és que no la cama dreta no la belluga. I aleshores allà el comencen a mirar i a més d'aquests hematomes que ja anaven de baixada de les zones genitals, hi ha un altre que ja determina i és on s'alarmen perquè, doncs, com s'ha explicat, doncs, podem potser dir, perquè ja s'ha explicat, que són aquestes lesions a l'anus. I aleshores aquí diuen, ostres, això hi ha indicis d'una possible agressió sexual i ja el que fan els metges és, amb una ambulància, estem parlant del dilluns, portar el bebè a la Vall d'Hebron, perquè allà hi ha especialització amb bebè, amb aquesta edat, amb bebès, sí, amb nadons, i els pares els hi deixen, no, ja ni deixen acostar-se al bebè, que van amb cotxe. I allà a la Vall d'Hebron està 48 hores els metges amb el bebè, doncs una mica estudiant tots els antecedents, però clar, hi ha unes lesions en l'anus que no tenen justificació i allà comencen a veure que no només té aquestes marques a les extremitats, sinó que té fractures a les extremitats, fractures, algunes ja han fet callo, i a les costelles. I aquí hi ha cura, estem parlant de dimecres, és ja quan truquen els Mossos d'Esquadra, per tant, allò que s'havia dit de arriben i truquen a Mossos, no. Estan 48 hores els pares allà que no estan detinguts, i el dimecres ja truquen a Mossos, ve la fiscal per la tarda, ve la forense per la tarda, i la forense amb els pediatres arriba a la mateixa conclusió que els pediatres, i és que hi ha determinades lesions que no formen part d'aquest procediment de sondar-lo, sinó que no tenen justificació i que la seva etiologia, la seva origen no és accidental, sinó que és intencionat presumptament sempre, i que estem parlant d'una agressió sexual perquè no té, o unes lesions a l'ano que no tenen explicació.
Maica, què estan fent els investigadors aquests dies, tenint en compte això que has apuntat, que és que estan intentant reconstruir tot el recorregut que van fer els pares abans de l'ingrés definitiu d'aquest nadó per tots aquests centres hospitalaris on van anar desfilant sense acabar al punt on la mare treballa?
Bueno, la mare treballa,
és infermera.
La mare és infermera del torn de nit del Departament de Trauma, a més de la UCI, d'aquest hospital de la Vall d'Hebron, on la coneixen perfectament perquè porta molts anys i i gent que ha parlat de l'hospital estan absolutament en xoc, jo crec que com tota la població. Tant el Departament de Salut com el Departament de Salut defensa els seus metges i expliquen que tot aquest periple va ser impecable i que no es va encendre cap protocol d'alerta perquè en aquests moments no hi havia lesions que no fossin, que no tinguessin una explicació. I, per tant, asseguren que no hi va haver-hi maltractaments i que aquestes hematomes, especialment, i ferides eren compatibles amb aquesta... No sé fins a quin punt pot determinar el fet de que qui t'arriba amb els pares, amb el nadó, doncs són una parella normal, que a més tu veus que ha sigut un fill desitjadíssim, són pares 42 i 44, estem ja parlant de dues persones madures, ella infermera, per tant companya, ell treballa a una fàbrica, i potser estàs condicionat per aquest aspecte, però... I a més per fecundació in vitro, sigui un fill especialment desitjat, i dues persones que veus absolutament, entre cometes, clar, és que em sap molt greu dir-ho d'aquesta manera, és perquè estigmatitzem, no? I potser si haguéssim vingut amb una altra aparença, haguessis desconfiat. Bueno, en principi, asseguren que tot allò està documentat, és més, es va arribar a fer una ecografia testicular del bebè en una d'aquestes estances prèvies a que saltin les alarmes, per tant... És evident que és probable que no hi haguessin aquestes altres lesions. Evidentment, al mar i a Sant Joan de Déu no havia les lesions que després s'hi van veure en l'últim moment a l'Hospital de Sant Pau, perquè si no, no s'entén, i eren molt evidents. Perquè a més tenien unes conseqüències en el bebè que no cal entrar en detalls, però que impliquen, doncs això, impliquen que ara estigui, per exemple, a la UCI, tot i que hem d'explicar que la seva evolució és molt, molt, molt positiva i se'n sortirà seguríssim.
Amb seqüeles, com va apuntar també la consellera,
bueno, ja veurem quina mena,
aquí al Matí de Catalunya Ràdio.
Jo crec que va ser molt, molt agosarada en parlar de seqüeles, perquè els facultatius consideren que aquestes seqüeles amb la seva edat seran segurament revertibles i per tant, desitgem tots que siguin, que creixerà com un nen feliç, i això és el que desitgem tots i sa.
Estan col·laborant els investigats?
Bueno,
perquè estan a la presó preventiva?
Bueno, des del primer moment, sí, ells ho van negar, van entregar els seus telèfons, van donar el número, la clau, el PIN...
Per entrar a casa seva.
I van deixar entrar a casa, també els telèfons, el PIN, els ordinadors, la clau dels ordinadors... També, en el seu moment, quan el dimecres arriba la forense per fer aquesta inspecció, aquesta més en profunditat amb la pediatra, el pare signa el consentiment perquè el seu fill es faci aquesta inspecció, ells ho neguen. Els primers dies a la presó van estar tots dos a Brians 2, i els seus familiars van anar a visitar-los, i a més els familiars verbalitzaven que eren innocents i que tot això s'explicaria, que havia una explicació al que s'estava dient. Ara ja estan separats, ja està aïllada a la presó de Batràs a Barcelona i ell continua a Brians. Imagino que en algun moment els tornaran a ser citats a declarar, i ara una mica el fiscal, els Mossos, per petició de la Fiscalia, estan fent allò una reconstrucció del que va poder passar en aquesta parella, perquè aquestes lesions són provocades. O sigui, un bebè de 6 setmanes ja té 7, no pot autoinfligir-se aquestes lesions. Ells també van assegurar que no hi havia terceres persones. Algú cuida d'aquest bebè? No ens hem separat d'ell. O sigui, ningú més l'ha tocat. Per tant, nosaltres som els únics.
Bueno, i que un nadó d'un mes i mig no et pots separar d'ell perquè l'assistència és contínua.
Sí,
i està...
I no, però fins i tot hi ha algú... potser han ha vingut algun o no, l'han visitat els, doncs, els avis, els tiets, els amics, però hi estem tota l'estona, per tant, tampoc ens van senyalar, van voler senyalar ningú. Bueno, és terrible. És veritat, el mal existeix i també parlant amb gent em deien, hòstia, imagina't que... perquè tots dos en aquests moments estan acusats dels mateixos delictes, per tant, el criteri del fiscal i del jutge de, també de violència contra els menors, del titular de la plaça número 1, va determinar que tots dos són igualment responsables. És la primera vegada que en un cas d'aquestes característiques no hi, normalment sempre hi ha un autor i un altre que encobreix. Ja veurem, també volen determinar si hi ha un grau diferent de responsabilitat. Aquí, a tots, a molta gent, se'ns ha vingut al cap un altre cas que va commocionar, que va ser els pares d'Assumpta. No estic comparant, però és veritat que tots dos, un pare i una mare,
això
va dir la sentència, van coincidir amb el temps, en el moment, en tenir una filla molt desitjada, adoptada, la primera adopció que es va fer a Galícia des de Xina, i l'Assumpta va arribar, una nena excepcional, llesta, superdotada, i la sentència va determinar que hi va haver un moment que tots dos, tot i que estaven separats, i tots dos ja tenien vides independents, la nena els hi estorbava. I es van desfer d'ella. I en cap moment, en tot aquest procés, cap dels dos li va dir a l'altre, però què estem fent? Estem bojos o què? Però què estem fent? Però com hem de matar la nostra filla?
En aquell cas va ser a través d'unes pastilles amb somnífers que la van acabar...
I la van estrangular, sí. La mare finalment es va suïcidar a la presó. El pare que va publicar un llibre l'any passat...
Que va portar molta polèmica també perquè el dedicava a ella, crec.
Sí, dedicava a la seva filla i no trigarà...
No, i no van reconèixer mai el crim, els pares?
No. Ni es van acusar un l'altre mai. Uh-huh. Ni aquesta vegada tampoc cap dels
Recordo
dos...
Recordo cas perquè Netflix també en va fer una...
Sí, ja s'han fet
ficció.
Llibres, una ficció...
Sí, amb la Candela Penya la fent Candela interpretant Penya, el paper de la mare.
Absolutament excepcional fent d'una mare d'Assumpta que, a més, ella sempre diu que la va marcar... perquè... Sí, i ningú mai... Perquè tothom em van voler buscar, però com és possible? I el jutge Taín, que és el qui va fer la instrucció, sempre diu pues que no intentem trobar explicacions. I és possible que en aquesta història doncs tinguin a veure altres factors que tenen molt a veure amb allò que s'ha parlat molt aquesta setmana, d'estats emocionals, d'estats mentals... d'estar sobrepassat i que hi ha una coincidència amb un mateix estat que, de sobte, aquesta criatura que has desitjat amb bogeria, doncs ja no és tan... Però tot això és Maica intentant...
Entendre l'inexplicable.
Exacte.
Dos quarts i mig d'11 del matí, farem una pausa i continua amb la Maica Navarro aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio perquè resoldrem el misteri que li hem plantejat. Qui l'espera a l'altra banda de la peixera?
El suplement, amb Roger Escapa.